El cafè de la ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 10. Temps ara per parlar del Banc de Sang i Teixits, que vol augmentar les donacions de plasma coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries, que se celebra fins al diumenge 28 d'abril. Per això fa una jornada de donacions el pròxim dissabte al Mercat de Sant Joan de Sabadell. Tot i això, el Banc de Sang tornarà a la ciutat el dimecres 1 de maig i també els divendres 10 i 17 al Centre Cívic de Can Déu i el de Sant Oleguer. L'objectiu de l'entitat és aconseguir 1.000 donacions durant la setmana i contribuir així a la fita d'assolir les 50.000 el 2020 25, que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients. En parlem a aquesta hora amb en Joan Ramon Grífols, que és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Tercer dia de campanya. Fins ara què els diuen les dades? Com està funcionant?
Està funcionant força bé. Considerem que podrem assolir aquestes 1.000 donacions de plasma que ens hem fixat com a objectiu per aquesta setmana de les immunodeficiències. Realment, les donacions que estem rebent aquests dies de plasma específicament són força bones.
Per què calen 50.000 donacions el 2025?
Calen perquè amb aquesta quantitat calculem que podríem cobrir les necessitats de tots aquells malalts que tenen immunodeficiències congènites i que depenen d'aquest fàrmac, de les immunoglobulines, per poder fer front a la seva malaltia. És a dir, són malalts que la seva única alternativa de tractament és l'administració d'immunoglobulines, i aquestes immunoglobulines les obtenim a través del fraccionament del plasma, no hi ha una altra opció. I calculem que aquesta és la quantitat necessària de donacions que ens podria permetre disposar de les immunoglobulines desitjades per cobrir aquesta necessitat.
Per tant, exactament quins són els malalts que necessiten d'aquest plasma en el seu dia a dia per funcionar?
A veure, hem de pensar que el plasma s'ha format per aigua i proteïnes. Dintre d'aquestes proteïnes n'hi ha diverses. Llavors, aquestes proteïnes que nosaltres obtenim del fraccionament plasmàtic ens poden servir per tractar immunodeficiències, dèficit de factors de coagulació, alguna alteració d'alguna enzima del sistema respiratori, és a dir, obtenim diferents fàrmacs per tractar diferents malalties. Potser les que actualment no disposen d'una alternativa són les immunodeficiències. De tota manera, a través del plasma també obtenim fàrmacs que ens permeten tractar alteracions de la coagulació, com pot ser l'hemofília o una altra sèrie de malalties lligades amb dèficit de factors de coagulació. És a dir, d'aquí la necessitat i la importància de la donació de plasma, el fet de poder obtenir aquesta matèria primera per elaborar o fabricar aquests fàrmacs.
I actualment com es fa? És a dir, aquests malalts s'estan tractant, no? Ara mateix a Catalunya, de quina manera s'estan tractant? D'on ve aquest plasma?
No, s'està tractant perquè, evidentment, estan rebent unes immunoglobulines procedents d'un plasma obtingut en altres països, on, en aquest cas, la donació doncs, pot ser de pagament, pot ser voluntària, però tenim una dependència molt important de les importacions d'aquest fàrmac d'altres països. Llavors se subjecta una miqueta a la llei de l'oferta i la demanda. Pots arribar a trobar que, per la raó que sigui, doncs, no hi hagi disponibilitat en el nostre entorn d'aquest fàrmac perquè l'empresa distribuïdora, doncs, per les raons que sigui, prefereix distribuir-los a altres mercats. D'aquí la necessitat de nosaltres ser autosuficients i disposar nosaltres de forma pròpia aquest fàrmac per garantir aquesta no dependència d'altres proveïdors.
Per tant, al final el que seria és poder ser autosuficients, no?, a Catalunya, i entenc que també una producció, entre cometes, de quilòmetre zero també deu reduir la despesa del propi tractament, no?, perquè al final, si no has de traslladar-ho, també segur, només amb això ja t'estalvies diners, no?
No és específicament que et surti més car o més barat el disposar d'aquest fàrmac pel fet de venir d'aquí o el fet de venir de fora. És l'autonomia que tu tens en poder gestionar de forma ràpida i eficient les necessitats dels teus malalts. Si depens d'un proveïdor extern, sempre estàs una mica a l'albur de la demanda del mercat i de les decisions que prenen els distribuïdors en abastir un mercat o un altre. El fet de tu disposar i ser prou autosuficient et permet doncs, tenir tu el teu fàrmac per poder-lo administrar, en aquest cas, en els malalts de Catalunya.
Clar, i aquest plasma serveix bàsicament per això, per produir fàrmacs.
Sí, sí, sí. Bueno, serveix per produir aquests fàrmacs i també té el plasma una indicació a nivell transfusional per aportar doncs, unes proteïnes i uns elements en els malalts que puguin precisar de la transfusió d'aquest plasma. Té aquesta doble vessant.
És a dir, també es pot fer una transfusió de plasma exclusiu?
Sí. Hi ha malalts que pel motiu, per una sèrie de motius, amb el decurs de la seva malaltia o de la seva intervenció quirúrgica, precisen de l'aport d'aquest component sanguini, que és el plasma que obtenim de les donacions de sang o de donacions específiques de plasma. És a dir, el plasma té aquesta doble vessant de necessitat per un cantó a nivell transfusional per cobrir uns dèficits que tenen els malalts i que aportant el plasma doncs els corregim, o també com a matèria primera per l'obtenció d'una sèrie de medicaments.
Clar, però entenc que quan es fa una donació de sang o quan es fa una transfusió de sang convencional, aquesta sang va amb el seu plasma, no?
No. Quan fem una donació de sang, posteriorment a la donació nosaltres separem aquesta sang amb els seus tres components bàsics, que són la sang, les plaquetes i el plasma. Uh-huh. Un cop tenim aquests tres components per separat, administrem en el malalt el component sanguini que específicament necessita. Si són glòbuls vermells, glòbuls vermells, si són plaquetes, plaquetes, i si són plasma, plasma, o combinació d'entre ells, òbviament.
Uh-huh. Per tant, en cada donació de sang ja extraiem un plasma que es pot fer servir per fer tota aquesta part que explicàvem ara, no? Però aquesta donació específica de plasma com es fa?
La donació aquesta específica de plasma, a diferència de la donació de sang, té una durada superior, té d'uns 35-40 minuts de mitjana, perquè es fa a través d'unes màquines, d'uns separadors cel·lulars, que el que fan és separar la sang amb aquests components que he comentat, sang, plaquetes i glòbuls vermells. Ens quedem una part, un volum determinat d'aquest plasma, retornant en el donant tota la resta, és a dir, les plaquetes i els glòbuls vermells. D'aquí que el procés és una mica més laboriós i també comporta aquest temps extra que una donació de sang convencional podrien ser entre els 10 i 12 minuts.
Uh-huh. I, per tant, es pot donar plasma les mateixes vegades que es pot donar sang o funciona diferent?
No, pots donar plasma pràcticament cada 15 dies, amb un màxim anual determinat en número de donacions i número de litros totals donats, que ni molt menys assolim. Vull dir, tenim una mitjana de donació de plasma per part dels nostres donants de dues donacions per any, quan realment podrien arribar a ser pràcticament 25, i fins i tot podrien arribar a donar 15 litros de plasma en tot un any. És a dir, tenim molt de recorregut amb els nostres donants a fer pedagogia, a explicar el perquè de la donació de plasma, la necessitat d'aquesta donació de plasma i el fet que aquest plasma es regenera de forma molt més ràpida que els glòbuls vermells, d'aquí la possibilitat de donar molta més repetitivitat a aquest tipus de component sanguini. Uh-huh.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat en Joan Ramon Grífols, el director assistencial del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.